divendres, el divendres estrenem aquest nou programa. Vamos, vamos. Vas convidada, Ballonesta.
Home, jo vindré segur.
I tant.
Jo sóc col·laboradora. Puedo decir que...
Ja? Ja? Fins aquí?
Sí, fins aquí.
Va, vinga.
No diré res més, ja.
Que vagi bé, fins demà.
Bona.
Les 8, bona nit.
Calla't, ja.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Avui no ho sé, breu, fins a 8:45, quan començarà la prèvia de l'Atlètic de Bilbao-Girona. Mitja hora, doncs, per repassar l'actualitat, començant per la ressaca encara de les eleccions gallegues. Més enllà de la majoria absoluta del PP i també de l'augment del BNG, a qui més factura han passat aquests resultats és el PSOE. Evidentment, qui més s'hi ha recreat és el PP, però també hi ha veus dins del mateix socialisme que ho veuen com un toc d'atenció.
Llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy hostil y que debiera provocar, de hecho lo provoca en casi todos los sitios, una reflexión profunda, porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
Es verdad que es el mateix de siempre, la veu de Emiliano García Page, però els socialistes gallecs també creuen que cal una reflexió més profunda. Ara de seguida ho repassarem. A banda d'això, també explicarem que Barcelona Esquerra ha tancat un acord amb Jaume Collboni per aprovar els pressupostos. Ara falta convèncer del tot els comuns que posen com a condició entrar al govern. També parlarem de Rodalies i dels actes vandàlics, perquè, atenció, la meitat dels robatoris de cable a tot l'estat són a Catalunya. La meitat. Avui n'hi ha hagut una a l'R3 i ha provocat problemes durant tot el dia, tot i que fa una hora que ja s'han solucionat. I també ens fixarem en les novetats al voltant de la sequera. Avui, pel que fa a les piscines, la Generalitat ha dit que alguns ajuntaments sí que podran omplir-les aquest estiu, encara que es mantingui l'emergència. Ara bé, només afectarà les que es considerin un refugi climàtic. I precisament parlant de sequera, acabem amb la previsió del temps. Amb el dia començarà amb una mica més de fred, tot i que no serà un ambient especialment hivernal, i al centre del dia les temperatures recularan una mica, però continuaran altes per l'època de l'any. De seguida tot amb més detall, ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La derrota del PSOE a Galícia que revifa el debat intern dins del partit. Socialistes que miren cap a Pedro Sánchez, que manté el silenci després de la majoria absoluta contundent del PP a Galícia, i també la desfeta del socialisme. El PSOE, que ha passat de 14 a 9 diputats.
Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, és el primer baró socialista que demana obertament una reflexió. Fins i tot es felicita per la victòria del PP, perquè és una derrota, diu, de l'amnistia.
Si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional, ¿no? Y una especie de, seguramente se estaba planteando que era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont, ¿no? Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Luego, me alegro que no haya ganado Puigdemont.
Des de Ferraz tanquen files amb Pedro Sánchez i desvinculen totalment el debat de la llei d'amnistia de les eleccions gallegues.
El president espanyol, que no ha parlat públicament, però segons fonts d'El País, ha demanat consolidar els lideratges forts a les comunitats autònomes que fins i tot transcendeixin la marca del partit. Sánchez ho ha dit al Comitè Federal del PSOE, on també ha destacat que els socialistes tenen bons quadres a nivell municipal, però no en l'àmbit autonòmic. Per això Sánchez ha demanat reforçar l'estructura de les federacions. Sí, com sigui, des de Galícia, però, el PSD GA ofereix que adverteix, volíem dir, que estan pagant factures de Madrid i que necessiten més autonomia per refer-se del resultat estrepitós d'ahir. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, tant el PSOE com el PSD GA assumeixen una derrota sense pal·liatius i en aquesta recerca de conclusions Madrid i Galícia no van a la una. Des de Madrid es nega que el debat de l'amnistia hagi influït en el resultat d'ahir. El ministre Òscar Puente avui era categòric.
Si el problema hubiera sido la amnistía, pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el BNG. Es evidente que ese no es el problema. El problema es más de fondo.
I Ferraz només parla de dificultats sense entrar al moll de l'os. Esther Peña, portaveu del PSOE.
Los resultados así lo demuestran. Desde la autocrítica, pero siendo realistas, vamos a encontrar soluciones porque trabajamos para los gallegos y para las gallegas, y eso es lo primero.
Però la realitat de Galícia és que el PSDG creu que paga els plats trencats de l'amnistia perquè la victòria d'aquest debat se l'emporta el PP, i paga els plats del galleguisme perquè el BNG li roba tots els vots. Admeten que els falta identitat, que això passa per més independència dels socialistes gallecs de Ferraz i més confiança en l'equip que hi ha ara.
Doncs bé, el PP, que és el gran guanyador, com dèiem, de les eleccions gallegues, aprofita per socapar en la desfeta dels socialistes Alberto Núñez Feijo, que ha anat aquesta tarda a Santiago de Compostela per celebrar la victòria al costat d'Alfonso Rueda. Bona part del seu discurs ha servit per posar en dubte l'estratègia política de Pedro Sánchez i del govern espanyol. Enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé.
Sí, el PP fa llenya de l'arbre caigut i atribueix els mals resultats dels socialistes a l'amnistia i els pactes amb l'independentisme. Feijóo s'ha fet la fotografia al costat del gran guanyador, Alfonso Rueda, ha tret pit de la feina feta i li ha recordat a Sánchez que el PSOE està de capa caiguda.
Qui ha vist i qui ve al Partit Socialista? I ara resulta que estan entrant en la irrelevància política, no solo en Galícia, sinó en bona part de les comunitats autònomes. Y todo para salvar la presidencia del gobierno.
Això després que aquest matí Isabel Díaz Ayuso hagi demanat directament la dimissió de Sánchez.
Un político normal dimitiría esta misma mañana. Han hecho una campaña en estas elecciones no desde la ilusión de gobernar Galicia, sino desde las ansias de echar a Feijóo. Y muy al contrario, él es hoy la esperanza de España.
Per tot plegat, el PP demana al PSOE que retiri tant sí com no la llei d'amnistia.
I per la seva banda, el BNG planteja portar la campanya del PP a la justícia. Ana Pontón creu que els constants atacs i comparacions dels nacionalistes gallecs amb el terrorisme no poden quedar impunes. Pontón assegura que això els ha passat factura.
Evidente que o Partido Popular xogou a unha campanya do medo, a unha campanya de mentiras, y seguramente esa campaña pues algún efecto tería. Penso que este país pues ahora se ha votado, esos resultados están ahí. Eu creo en otra forma de facer política, creo en una forma de facer política que en positivo, constructiva.
Tot i això, el BNG està satisfet per haver guanyat 6 diputats i haver aconseguit el millor resultat de la seva història. Mentrestant, els partits independentistes tampoc creuen que la llei d'amnistia sigui l'explicació de la desfeta socialista a Galícia. Defensen que bona part dels vots que ha perdut el PSOE han anat cap al BNG, que també és partidari de la llei. Tot plegat en espera que demà la mesa del Congrés doni llum verda a la pròrroga de 2 setmanes més que ha demanat el PSOE per continuar negociant amb Junts. Esquerra els demana que es posin les piles. Laia Colomer.
Sí, si la mesa accepta la pròrroga, el 7 de març serà ara sí l'últim dia per pactar un nou dictamen de l'amnistia a la Comissió de Justícia. Si llavors no s'arriba a cap acord, el projecte de llei decaurà. Per Esquerra, la negociació s'està allargant massa. La portaveu Raquel Sans reclama a Junts i al PSOE que vagin per feina.
Que no demorin més aquesta llei. És una llei que és necessària, és una llei que és imprescindible, és una llei que fa que moltes persones tinguin la vida empantanegada, fa que moltes persones estiguin pendents d'aquestes sentències i, per tant, el que demanem és celeritat.
I des de Junts prefereixen anar amb peus de plom, ho diu el portaveu Josep Rius.
Considerem que no és el moment de tenir pressa, sinó que és el moment de fer una bona llei d'amnistia.
Els de Carles Puigdemont confien que aquestes 2 setmanes sigui temps suficient per arribar a un acord amb els socialistes.
I des del PSC, Salvador Illa treu importància a la pròrroga de 2 setmanes, però demana als partits independentistes no deixar passar el tren.
Tampoco viene de 15 días, que si se trata de darse un poco más de tiempo, pues no hay ningún inconveniente, pero sepamos todos estar a la altura y no le fallemos a los catalanes y las catalanas.
El primer secretari del PSC també insisteix que els socialistes no acceptaran cap canvi a la llei que els faci perdre solidesa jurídica. I per cert, encara sobre els socialistes, l'expresident valencià Ximo Puig ha renunciat a l'acte com a senador. El govern espanyol té previst designar-lo com a ambaixador d'Espanya a l'OCDE. I on també hi ha moviments polítics és a Barcelona. Jaume Collboni ha tancat un acord amb Esquerra per aprovar els pressupostos, però encara li falta convèncer del tot els comuns. Demà el partit de De Colau facilitarà que es faci el tràmit a la Comissió d'Economia, però no li garanteixen l'aprovació definitiva si no s'acorda un govern de coalició, Sergi Giró.
Esquerra celebra haver incorporat als comptes 70 milions per pacificar carrers, recuperar el fons d'infància, 1 miler de pisos públics, un pla de retorn social de la Copa Amèrica a través de la taxa turística i, entre altres, la creació d'una oficina pel català. El portaveu Jordi Castellana assegura, però, que el pacte no implica per ara, segueixen negociant, entrar al govern municipal.
L'acord que tenim és respecte als pressupostos pressupostos i, per tant, el que hem pogut treballar fins a dia d'avui és en aquest sentit. Si hi ha passos més endavant, doncs ja veurem com es concreten. Però a dia d'avui, on som, és en aquesta aprovació de pressupostos que creiem que és una bona eina que necessita la ciutat.
I Janet Sanz, dels Comuns, condiciona l'aprovació definitiva dels comptes a aquesta qüestió.
No hi ha aquest pacte, no hi ha aquest acord de govern d'esquerres que proposarem a l'organització és que votarem que no als pressupostos. És l'ultimàtum, és l'última oportunitat que li donem al govern municipal.
Comuns i PSC encara tenen un mes de marge per negociar.
Les 8 i 10 minuts, dèiem també en començar, atenció a aquesta dada, l'últim any s'han doblat els robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. L'any passat se'n van registrar més de 150, segons el Ministeri de Transports, i aquest any ja n'hi ha hagut 13. L'últim, avui mateix, a la línia R3, que registra incidències gairebé diàries després de 4 mesos d'obres. Justament fa una hora aproximadament que s'ha pogut ja restablir el servei entre Parets del Vallès i la Garriga, Montse Martí.
L'últim incident que ha deixat la línia fora de servei entre Parets del Vallès i les Franqueses és el robatori de 400 metres de cable de coure. Els lladres l'han pres a la nit i Renfe i Adif no han pogut reprendre l'inici del servei amb normalitat. De fet, encara hi estan treballant. S'han posat autobusos per fer el trajecte, però la mateixa companyia admetia que no tenien prou autobusos ni tampoc prou conductors. El ministre Òscar Puente diu que han reforçat la vigilància a la xarxa de trens per evitar robatoris i assegura que la meitat dels robatoris de cable tenen lloc a Catalunya.
Del total de incidències per vandalisme que tenemos en el conjunto de España, el 50% se producen en Catalunya. Estamos en permanente contacto con Mossos de Escuadra, con nuestros servicios de vigilancia que hemos intensificado, pero tenemos que ser conscientes de que la red ferroviària tiene una extensión tan enorme.
Des que ha començat l'any s'han registrat 13 robatoris de cable a la xarxa de Rodalies de Catalunya, segons el Ministeri de Transports.
El ministre, que també s'ha referit al mal funcionament de la línia R3, precisament durant la constitució que s'ha fet de la Comissió Política pel traspàs de Rodalies. És un pas més en el llarg camí pel traspàs integral d'aquesta infraestructura. Aquesta comissió que ha de permetre crear l'empresa pública que gestionarà el servei quan s'hagi fet efectiu el traspàs a la Generalitat. I per cert, que l'aeroport del Prat, la vegada de Lufthansa de demà, provocarà la cancel·lació d'una vintena de vols. Són trajectes entre Barcelona i aeroports alemanys com Frankfurt, Múnich i Berlín. I més enllà de Rodalies, un altre dels fronts oberts que també té el govern ara mateix és la sequera, i en aquest sentit la Generalitat permetrà que alguns ajuntaments puguin obrir les piscines municipals a l'estiu en cas que es mantingui l'emergència. Només podran, però, quan se les consideri que actuen com a refugi climàtic on protegir-se de les altes temperatures. Eudald Martínez.
Ara mateix, segons el pla de sequera, estaria prohibit. Només es permet omplir les piscines descobertes que es fan servir per la pràctica d'esports federats. Tot i això, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat a TV3 que estan treballant per crear un cens de refugis climàtics que inclourà algunes piscines.
Imaginem un barri on no hi hagi cap biblioteca, cap sala de lectura, cap espai on ens puguem anar amb aire condicionat a refugiar climàticament els veïns d'aquella zona. Doncs llavors podríem estudiar que aquella piscina es convertís en un refugi climàtic i es pogués omplir. Però per situació normal, no.
Pel que fa a les piscines cobertes, només es poden omplir les que estan incloses dins del cens d'equipaments esportius de Catalunya.
I per cert, que en aquest sentit l'Ajuntament de Ripoll recomana als seus veïns que no facin servir aigua de l'aixeta per beure ni per cuinar a causa d'un nivell elevat d'arsènic. És un element químic que es troba de manera natural a l'aigua, però que per culpa de la sequera ha crescut. L'aigua de l'aixeta sí que es pot fer servir per dutxar-se, per rentar la roba i també per rentar els plats sense cap risc per la salut. Precisament un dels col·lectius més perjudicats per la sequera són els pagesos, que preparen noves mobilitzacions. Ara estudien fer una acció de protesta conjunta amb els agricultors francesos, tot i que encara no hi ha una data concreta, podria ser la setmana que ve.
Unió de Pagesos explica que ja ha començat els contactes amb agricultors del sud de França per coordinar-se i donen per fet que a Catalunya hi haurà algun tall de carretera, sigui d'acord amb els pagesos francesos o no. Ho ha explicat el coordinador nacional del sindicat, Joan Cavall.
Possible que la setmana que ve tornem a tallar connexions en frontera, no? S'està treballant amb entitats organitzatives de l'altre costat, això el ritme, doncs, cada un té el que té, no? I el que hem de fer és intentar motivar la gent. Si hem començat una lluita, hem d'intentar que aquesta arribi a bon port.
Aquesta setmana, en canvi, no preveuen mobilitzacions més enllà de la que es farà dimecres a Madrid. Unió de Pagesos calcula que més de mig miler d'agricultors i ramaders catalans es desplaçaran fins a la capital de l'Estat.
I a tot això, els pagesos de la Muga reclamen també que s'aturin les captacions d'aigua que es fan a l'aqüífer de Fluvià Muga. Els preocupa que l'extracció massiva d'aigua provoqui la salinització dels pous de la zona. Avui desenes de pagesos s'han concentrat a l'aqüífer per criticar aquesta mesura. N'han parlat Fran Vidal, membre de la comunitat d'usuaris de la Plana de la Muga.
El que volen fer és salvar la temporada turística a canvi de destruir el territori. Nosaltres ja estem demanant una taula amb el que seria l'ACA per consensar noves accions que no puguin afectar tant el territori que podem abastir a la població.
Els pagesos recorden que fa 40 anys la salinització de l'aqüífer ja va afectar centenars d'hectàrees de conreus. I mentre els pagesos preparen més mobilitzacions, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, demana esforços a les comunitats autònomes per satisfer les demandes dels agricultors i ramaders. En una reunió telemàtica aquesta tarda, Planas ha recordat als consellers del RAM que tenen competències transferides. Tornem de nou a Madrid, Roger Perciba.
Sí, el ministre de Planas diu als responsables d'agricultura dels governs autonòmics que podrien fer més per aturar les protestes. Els demana que facin servir les seves competències per millorar, per exemple, l'aplicació de la llei de cadena alimentària, i recorda que algunes comunitats podrien aportar més diners a les assegurances al camp.
Hay comunidades que aportan bastante desde el punto de vista del apoyo, casi hasta el 10% en alguna de ellas, las que el tope máximo, però hi ha algunes que se queden en una xifra d'un 2 o un 3%.
Els governs autonòmics, segons Planas, també poden coordinar millor les inspeccions a les explotacions i contribuir a reduir les tasques administratives dels pagesos. Pel que fa a la protesta de dimecres a Madrid, convocada per Unión de Uniones i Unió de Pagesos, Planas demana als sindicats que no es deixin polititzar i els recorda que, a banda del paquet de mesures presentat, no té la vareta màgica per resoldre el conflicte al camp.
Passa un minut d'un quart de nou i a tot això el govern mira de posar remei també a una reivindicació del món rural, els pobles que no tenen cap oficina bancària, i anirà un caixer mòbil però cada 15 dies. Es tracta d'una furgoneta des d'on es podran treure diners i també fer altres gestions bancàries. En funció de la zona, el servei l'oferirà CaixaBank o Caixa d'Enginyers.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Aquestes primeres oficines mòbils començaran al setembre i es pretén cobrir el 100% de la població del país.
Aquesta xarxa d'oficines mòbils costarà 900.000 euros a la Generalitat. La iniciativa, però, no agrada a tothom igual. L'alcalde d'Alpens, Toni Prat, creu que és una bona solució, però el de Gósol, Rafael López, creu que no n'hi haurà prou.
Sí que ara hi ha tot el sistema de pagaments electrònics, però sobretot per la gent d'edat més avançada, per ells és molt més difícil haver-se de desplaçar. Jo estic segur que és un servei que l'agrairan molt.
Jo crec que Gósol necessita un caixer fixe durant tot l'any, perquè tenim molt volum de turisme, molta gent que ve de pas.
Catalunya ha perdut des del 2008 el 73% de les oficines bancàries. Actualment el 54% dels municipis no en tenen.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i 18 sortim a l'exterior perquè les autoritats russes no entregaran el cos d'Alexei Navalny a la família fins d'aquí a com a mínim 2 setmanes. Diuen que estan fent un examen químic al cadàver. Ara bé, l'entorn de l'opositor rus ho veu com una estratègia del Kremlin per amagar les proves d'un possible assassinat. Per la seva banda, la Unió Europea ja ha mogut fitxa i ha condemnat a Rússia que permeti una investigació internacional independent i transparent sobre la mort de Navalny.
L'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha demanat que es puguin esclarir quines van ser les causes de la mort. Borrell ha dit que la Unió Europea intentarà aplicar sancions contra les persones que tinguin alguna cosa a veure en la mort de l'opositor, però ha admès que costarà, perquè Rússia no en voldrà donar cap detall.
Vamos a intentar identificar de que quién tiene una responsabilidad directa, difícil, porque naturalmente para eso dependemos de la información que Rusia nos quiera dar, y no creo que quiera dar ninguna.
Precisament avui la dona de Navalny, Yulia Navalnaya, ha anunciat que continuarà la tasca política del seu marit de fer front al règim de Vladimir Putin. Ho ha dit en un vídeo publicat a les xarxes en què, sense pèls a la llengua, acusa el Kremlin d'haver-lo assassinat.
Una altra persona hauria d'estar aquí al meu lloc, però aquesta persona va ser assassinada per Vladimir Putin. Sabem exactament per què Putin va matar Alexei fa 3 dies. Us ho explicarem aviat. Però el més important que podem fer per Alexei i per nosaltres mateixos és seguir lluitant.
и для себя. Это продолжать бороться.
Навальный ja ha viatjat avui fins a Brussel·les, on ha participat en la reunió de ministres d'exteriors de la Unió Europea.
Les 8 i pràcticament 20 minuts, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona és el primer d'Europa a fer servir els marcapassos més petit del món. Va sense cables i dura molt més. El centre confia que aviat en substituiran tots els altres models.
Aquests dispositius poden durar fins a 16 o 17 anys, un 40% més que els que s'han fet fins ara. Així, els experts asseguren que la gran majoria dels pacients no necessitaran cap recanvi al llarg de la seva vida. Ho explica el director del Servei de Cardiologia de l'Hospital, el doctor Xavier Vinyoles.
És una evolució del que estàvem fent, però és una evolució que pot significar una revolució. Fins ara, tot i que ens duraven molt i ens duraven aproximadament 10 anys, doncs encara teníem uns quants malalts que els havíem de posar un segon marcapàs al llarg de la seva vida. Amb aquesta nova generació, que la durada és de més de 15 anys, podem començar a pensar que serà un marcapàs que implantarem de forma definitiva.
Un altre benefici d'aquests marcapassos és que els metges els poden monitorar a distància sense que el pacient hagi d'anar fins a l'hospital.
I atenció a aquest cas, l'Audiència Nacional ha denegat la nacionalitat espanyola a una dona que fa gairebé 30 anys que viu a Mallorca perquè només domina el català. El tribunal considera que hi ha una falta evident d'integració a la societat perquè no parla ni entén el castellà.
Es tracta d'una veïna de Santa Margalida que va demanar la nacionalitat ara fa 3 anys. El jutge li va denegar perquè no va poder demostrar un nivell mínim de castellà. Ella va recórrer la resolució al·legant que domina més el català perquè és la llengua que fa servir amb els veïns del municipi. A més, va portar certificats oficials de l'Ajuntament que acrediten que ha fet cursos d'alfabetització tant de català com de castellà. Tot plegat, el tribunal ho ha considerat insuficient i ha avalat la decisió administrativa de denegar-li la nacionalitat.
I a Navarra, el Tribunal Suprem ha anul·lat el traspàs de competències de trànsit al govern autonòmic. Ho continuarà gestionant la Guàrdia Civil. La transferència es va aprovar a l'abril del 2023 entre la Moncloa i Bildu.
El Suprem ha dit que el traspàs no es pot fer per reial decret perquè ni la llei ni el dret històric reconeixen que Navarra pugui tenir competències de trànsit. Els magistrats conclouen que la transferència només es podria fer reformant la llei o amb una llei orgànica. Actualment, Catalunya i el País Basc són els únics territoris que tenen competències exclusives de trànsit i seguretat viària.
8 minuts per 8:45, més coses. El Departament d'Interior blinda el dret a la intimitat de les dones que van a centres mèdics per avortar. Fins ara, almenys 3 clíniques de Barcelona, era habitual veure associacions religioses increpant les dones que hi entraven, intentant convèncer-les que no avortessin. Doncs bé, ara es prohibirà que es manifestin davant d'aquests centres, Ana Salvador.
Intimidar les pacients que van avortar és un delicte inclòs al Codi Penal des del 2022. Tot i això, fonts d'Interior expliquen a RAC1 que algunes entitats religioses es continuaven manifestant davant de clíniques de Barcelona amb l'excusa d'estar resant al carrer, cosa que no és delicte. Ara bé, a l'hora de la veritat, sí que amenaçaven i increpaven les dones. És el cas de l'associació 40 dies per la vida, segons avançava avui el diari Ara. És per això que Interior ha prohibit que directament es concentrin davant de les clíniques. A partir d'ara només podran manifestar-se a una distància prudencial, prou lluny perquè les pacients no es puguin veure ni sentir. Avisen que si no ho compleixen, els multaran.
I d'altra banda, ho hem sabut fa poca estona, han detingut un aspirant a Mosso d'Esquadra per una presumpta agressió sexual a una companya de curs. Interior li ha obert un expedient i l'ha suspès de manera cautelar.
Segons explica l'ACN, d'aquesta manera ja no podrà continuar amb la formació. Tots dos feien el curs bàsic a l'Escola de Policia de Catalunya. Ell per accedir al cos autonòmic i ella per ser policia local. Els Mossos l'han detingut aquest matí.
Encara en successos, els Mossos també investiguen una agressió a una noia a Barcelona. La jove assegura que un home li va clavar diversos cops de puny sense cap motiu aparent.
Segons ha publicat BTV, va passar la matinada de dissabte al barri del Ferró. L'agressió li va provocar ferides a la cella, l'orella i el cap. La van atendre a la clínica del Pilar, on li van haver de posar punts, i després va presentar una denúncia als Mossos. Ara esperen poder identificar l'agressor a través de les càmeres de seguretat de la zona.
Al País Valencià, la Guàrdia Civil investiga 5 menors per modificar fotos amb intel·ligència artificial i difondre la imatge de 17 alumnes despullades.
La policia ha obert una investigació per un delicte de revelació de secrets. Van ser els equips directius de 2 instituts de secundària que van fer un crit d'alarma. Els menors agafaven imatges que les víctimes havien penjat a les xarxes socials i les manipulaven. El cas també està en mans de la Fiscalia de Menors.
I la policia espanyola investiga com un cas d'homicidi la mort d'un noi de 14 anys que va prendre una beguda energètica que estava adulterada amb cocaïna rosa, una barreja que pot contenir ketamina i èxtasi. Ha passat a Getafe, a Madrid.
El noi mort i els seus amics van quedar divendres a la nit amb uns altres joves que havien conegut per Instagram, i aquests haurien introduït 2 grams de droga dins de la llauna de beguda sense que la víctima se n'adonés. Després van fugir fugir i van penjar un vídeo a les xarxes burlant-se del menor intoxicat. El cas està en mans també de la Fiscalia de Menors.
Minuts per dos quarts, la Sala Beckett estudia denunciar les amenaces de mort que ha rebut arran de la polèmica per l'obra Cacophony de Molly Taylor. En un moment de l'espectacle es fa referència a un jugador de l'Espanyol fictici a qui s'acusa de violació i això ha aixecat molta polseguera a les xarxes socials. Bàrbara Padilla.
El director de la sala, Toni Casares, critica el comunicat que va fer l'Espanyol. Diu que només va fer que atiar el foc i recorda que el teatre és ficció. Confessa que els actors estan preocupats per les amenaces de mort que alguns usuaris han llançat contra el teatre. N'ha parlat aquest matí al Món RAC1.
Estem rebent amenaces contra la Beckett, contra la directora de l'espectacle, amenaces de mort que són molt greus. És que les xarxes són perillosíssimes i fer segons quins comunicats per part d'entitats tan importants, amb un nombre de seguidors tan grans. O sigui, estem parlant d'un teatre de 200 localitats afrontat amb un club de no sé quants socis, però no tinc ni idea de quants socis són ni de la massa social, etc.
El director lamenta que s'hagi creat aquest odi en contra de l'obra, que parla precisament dels comentaris d'odi que es llancen a les xarxes. El muntatge es pot veure a la Beckett fins diumenge i no es prorrogarà perquè la sala té altres compromisos. Ara mateix queden molt poques entrades.
I aquesta nit és la gran final de la primera edició d'Operación Triunfo a Amazon Prime Video. Després de 3 mesos i 11 gales sabrem qui és el guanyador o guanyadora. D'entre els 6 finalistes, qui lidera les enquestes és Nayara, que cantarà la cançó de Mónica Naranjo, Sobreviviré. Però les travesses també sonen amb força Paul Thin, que interpretarà aquest Baby Hello de Rau Alejandro i Bizarrap. I també Ruslan, la finalista més jove que cantarà Zombie de The Cranberries. Completen la llista de finalistes Juanjo, Martín i Lucas. La gran final començarà a les 10 i es podrà seguir per Prime Video. I justament aquest matí ha passat pel món a RAC1 Tinet Rovira, director de Gest Music, la productora d'Operación Triunfo. Rovira assegura que l'aposta per la plataforma Prime ha funcionat molt bé.
Ha anat millor, però no perquè jo tingui les dades. Com tu molt bé dius, les plataformes no comparteixen dades. És una de les coses que, no només Prime, qualsevol plataforma mai et donarà dades sobre el consum o sobre l'encesa de dispositius, però nosaltres, com que tenim un tipus de format que tu pots mesurar la popularitat d'aquest format, tu pots veure si OT està al carrer o no està al carrer.
Encara en música, també expliquem que detalls seran els caps de cartell del Festival Tinglado. Un cartell, però, que també compartiran amb els Figaflaues, amb el Ginestà i amb el Tònic, Xavi Sarrià i Ses Freixes, entre d'altres. El festival es farà del 25 al 27 de juliol a Vilanova i la Geltrú i les entrades ja estan a la venda. I acabarem amb una efemèride. Avui fa 100 anys de la Ràdio Catalunya, un 19 de febrer del 1924 que es va constituir l'Associació Nacional de Radiodifusió que va crear Ràdio Barcelona.
Els inicis del mitjà van estar marcats per 3 dictadures, ho ha recordat el Món RAC1 el president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit.
Ha de lluitar amb 3 dictadures, una de forta, la Primo de Rivera, una de blanda i després la franquista. Però aquells dos elements inicials d'amor als mitjans de comunicació amb la corresponent responsabilitat, honestedat professional, més l'amor al país, és el que després de superar aquestes dictadures arribem en el moment on som, brillant.
De per celebrar l'efemèride, demà s'estrena a TV3 el documental La Ràdio Silenciada, que dirigeix Mònica Terribas, i el dia 26 es farà la gala dels 100 anys de la Ràdio Catalunya al Palau de la Música.
I últims segons pel temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Una setmana que ha començat amb un ambient suau. No sé si s'esperen canvis o seguirà la cosa com avui.
S'esperen canvis, però de cara a finals de setmana una baixada dràstica de les temperatures. Recuperarem l'ambient de ple hivern, però de moment demà doncs, temperatures de nou, no tan altes com avui, però de nou altes per les dates. No s'enfilaran tant, però bé, d'entrada farà una mica més de fred de bon matí i al centre del dia, malgrat que recularem uns graus, encara serà fàcil acostar-nos, no arribar als 20 graus, sobretot a la costa, al litoral, a la Catalunya central i a la Conca de Tremp, tot plegat en un dia plàcid, tranquil, amb sol, però amb cel emblanquinat per núvols alts.
Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà. Bona nit.
Nosaltres ho deixem aquí. Ara arriben els del Girona a jugar a RAC1 i tornarem demà a l'hora habitual, però també a l'edició de Butxaca. Que vagi bé. Bona nit. RAC1.
com més taronges tenen aquest gust. Perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.